Doncs en aquests moments no destaquen alteracions significatives a la xarxa de transport públic de l'àrea de Barcelona. Així que a hores d'ara podem parlar de plena normalitat on trens, metro i busos circulen sense cap tipus d'incidència destacable. De moment, això és tot des del Transmet. Bona tarda.
Connectats, una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona. De Sabadell és la Sharon, una drag queen que, tot i que ja té anomenada i ha fet força de televisió, podria estar davant d'un pas meteòric a la seva carrera com a personatge. Pau Durant, bona tarda.
Bona tarda, doncs tot i que és sabadellenc, l'hem de trucar perquè ara mateix no el tenim aquí. De fet, el tenim a Benidorm. Cristóbal Garrido, bona tarda, com estàs?
Hola, què tal? Molt bé, doncs aquí ja desempaquetant tot pels dies que tenim per endavant aquí a Benidorm.
A veure, explica'ns què has vingut a fer aquí a Benidorm. Posa'ns el dia amb el detall.
Doncs mira, jo vaig tenir aquella il·luminació de dir, va, enviarem una cançó per això del Benidorm Fest, per representar Espanya en Eurovisió, a veure què passa. Sense cap tipus d'expectativa, perquè clar, lògicament, amb aquest tipus de certamen, doncs hi ha moltes discogràfiques, molts artistes que porten molt de temps i tal, i mai penses que la teva cançó doncs sigui una de les escollides, i vaig tenir la sort que sí, que la van agafar, i bueno, doncs ahí estamos. Preparats per una setmana d'assajos i de semifinals i de final, si hi ha sort i passo a la final, vaja.
Si ho tinc ben entès, em sembla que durant tota la setmana que ve has de competir com a dues semifinals, no? 31 i 2, és així?
Exacte, el 31 som 18 participants els que hem arribat al Benidorm Fest, i la primera semifinal és el dia 31, que és el proper dimarts, que és la semifinal que jo estic, i la següent és el dia 2, que és l'altra semifinal, i d'aquí sortiran 4 candidats de cadascuna i aniran a la final, que seran doncs els 8 finalistes per optar a representar Espanya a Eurovisió.
Ah, d'acord, llavors tu el dia 2 ja no et toca actuar, eh?
El dia 2 no.
D'acord, o sigui, hem d'estar pendents el 31 i el 4.
El 31 i el 4, si tinc sort, hi passo.
Que tots...
si tinc sort, vull dir, o sigui, que tampoc és un tema de sort, és un tema doncs, que a la gent li agradi la teva posada en escena, una mica doncs, el que ofereixes, però jo crec que en aquest punt totes les cançons i tots els artistes ja tenim guanyat l'estar aquí, o sigui, ja, això és una cosa que ens van dir, però que a mi... Per mi és molt important i és així, no? Estar és ganar, o sigui, és que arribar a aquest punt de quasi 900 cançons, 900 artistes o 900 propostes que van arribar, doncs arribar a ser els últims 18, doncs jo crec que és una meravella. I ara, doncs, aquest 18, jo crec que s'ha de triar doncs l'opció que sigui millor per representar Espanya, no? Que cadascú doncs defensa la seva, però crec que els meus companys tenen opcions també superxules.
I tu defensaràs Aire, parla'ns-en.
Sí. Doncs Aire és una cançó que parla de la superació personal, d'acceptació, de mirar-se amb un mirall i reconèixer-se a si mateix i acceptar el que som i estimar-nos com som. I és una cançó que d'alguna manera jo tenia ganes d'enviar aquest missatge, perquè en tot l'any que he viscut, amb tot el tema de guanyar Drag Race, després de fer Reines al Rescate i tal, doncs diguem que m'ha fet accedir a un munt de gent que ha vist d'alguna manera amb la meva manera de fer doncs certes similituds, i m'expliquen doncs les seves històries personals, em confien coses molt, molt íntimes, que a mi per una banda doncs ostres, em sembla molt maco, perquè aquesta confiança que et donen i d'alguna manera doncs et fan partícip de les seves fites i de com les aconsegueixen, perquè d'alguna manera tu també els has impulsat, no?, amb la teva manera de fer, doncs que ho aconsegueixin, em sembla molt maco. Jo volia doncs d'alguna manera tenir aquest missatge o fer com un homenatge, diguem, doncs a tota aquesta gent que està aconseguint moltes coses, perquè troba doncs amb nosaltres, amb els artistes que també fem drac i que donem la cara i que donem una visibilitat, doncs troben també els seus referents.
Clar, i d'alguna manera també és la manera amb com tu creus anar fent la teva creació, no?
En quin sentit dius, de la cançó?
És a dir, que aquesta, això que t'agrada que la gent que t'expliqui, que d'alguna manera s'hi veuen reflectits, també és, sí, la teva manera de creure't el que és la teva proposta artística, de treballar-la.
Clar, però jo crec que ningú, o almenys els meus companys, els que conec, ningú fem això perquè vulguem ser cap referent. Fem això perquè és el que nosaltres sentim com a artistes, són les nostres propostes, és el que volem comunicar, i ho fem amb total llibertat. I llavors jo crec que hi ha molta gent, no? Això, per exemple, amb el programa de Reines al Rescat ens hem trobat, no? Doncs molta gent que viu malauradament amb unes circumstàncies on no s'accepten o no se senten recolzats pel seu entorn, ja sigui familiar, ja sigui de feina o del poble o la ciutat on viuen, i llavors és molt trist perquè, no sé, a les dates que estem avui en dia ja, jo crec que això ho hauríem de tenir totalment superat, però a la vista està que no, i que ens queda molt per fer. Llavors jo crec que qualsevol estímul o qualsevol manera de fer alguna cosa que doni visibilitat és, doncs, posar una mà per algú que la necessita i que veu que si tu pots, ell o ella també pot.
Que pot aconseguir-ho, et refereixes, no?
Clar. Sí, sí, sí. Clar.
Escolta, et vull preguntar per les dades que has anat donant. Va, mira, començo per la Drag Race. Sí. Com la vas guanyar i situa'ns per qui no sàpiga de què va, en què consisteix.
Com ho vaig guanyar? No en tinc ni idea. Drag Race és un programa que és una passada, perquè és una franquícia, diguem, ja internacional, que va començar el RuPaul als Estats Units, però que s'ha anat estenent per tots els països. O sigui, ja tenen el seu Drag Race a tot arreu, a Filipines, a França, a Bèlgica, a Alemanya, a Mèxic, ara faran també, o sigui, està molt estès, i llavors el seu fandom, diguem, és internacional. Això què vol dir? Que, per exemple, el Drag Race a Espanya no només es veia a Espanya, es veia al món sencer. Llavors és una exposició molt heavy en tots els sentits, tant el positiu com el negatiu, perquè pensa que nosaltres aquí tenim unes costums i una cultura i una manera de fer, però que potser això, vist a segons quines zones dels Estats Units, és totalment contrari a com ells ho farien. Llavors, doncs, jo crec que tots, d'alguna manera, ens hem fet una mica de curso, de màster, de haterismo, perquè, clar, hem hagut d'aguantar segons quines coses, no? Que, bueno, doncs, és el que té també exposar-se, no? Que no agradaràs mai a tothom. Però va ser una experiència molt maca, perquè és un programa que barreja per una banda el talent i per una altra banda el reality. O sigui, nosaltres realment convivim durant un mes i mig, doncs fent tot tipus de proves. Hem de cantar, hem de ballar, hem d'interpretar, hem de cosir, hem de fer comèdia, hem de fer de tot. I llavors jo crec que l'èxit radica justament amb això, no? Que busquen la millor drag queen, no?, de la temporada, després d'un càsting que realment es presenta moltíssima gent, i has de competir, doncs, amb altres artistes que es presenten i que cadascú, doncs, fa la seva, no? És molt intens perquè estàs un mes i mig allà ficat gravant i dormint molt poc i sempre amb aquella cosa de què et faran fer el dia següent i si ho faràs bé perquè pots tenir una patinada. A mi em deien, bueno, a lo mejor por ser más veterano pues tienes más experiencia, però no té res a veure realment, perquè et poden traicionar els nervis, pots fotre una patinada en qualsevol moment, i jo crec que la cosa està, o sigui, a l'èxit de poder guanyar un programa d'aquest tipus està en disfrutar el que fas cada dia i anar amb la ment oberta per fer tot el que et proposin, no? Jo, tot i que tinc un tipus d'espectacle i el meu personatge és d'una certa manera, però vaig anar amb aquesta filosofia de dir, mira, jo vaig a riure'm de tot i de mi mateix el primer, i és el més important. I bueno, doncs va agradar la meva proposta cada setmana i al final, doncs, mira, vaig guanyar, no només vaig guanyar la segona temporada d'Espanya, sinó que també després em vaig assabentar que el millor track record de totes les franquícies del món me'l vaig emportar jo, o sigui que estic superfeliç.
Toma. Escolta, i llavors la Sharon que guanya aquest Drag Race és, sí, la que fitxen per fer Reines al Rescate?
Sí, sí, sí. Bueno, de fet, quan es va fer Reines al Rescate encara no s'havia començat a emetre la nostra temporada. O sigui, estava gravada, però realment està tot gravat, però no sabem qui guanya realment fins al final. O sigui, nosaltres en sortir del programa, a l'Estrella Extravaganza, que és també de la meva temporada, i a mi, ens van trucar per fer-lo, doncs per o sigui, ells també buscaven uns perfils de presentadores, no? El Reines del Rescate eren la Suprem Deluxe, la Poppy Poison, l'Estrella i jo. Llavors jo crec que buscàvem quatre perfils molt concrets i l'Estrella i jo, doncs, d'alguna manera teníem molt a veure amb aquests dos perfils que buscaven. El que passa que el programa encara no s'havia emès, a nosaltres doncs no ens coneixien quan anàvem por ahí, no? Coneixien més a la Pupi i a la Suprem, lògicament. I nosaltres estàvem gravant el Reines al Rescate sense saber qui guanyaria el programa. Nosaltres sí que sabíem que estàvem a la final, l'Estrella i jo som de les que vam arribar a la final i sí que sabíem que estàvem allà i ja està, però realment fins a l'últim programa que va ser el juny i que ja havíem acabat de gravar Reines al Rescate no vam saber doncs qui era la guanyadora.
I què tal aquesta, l'altra experiència aquesta, Reines al Rescate?
Doncs molt maca, perquè mira, jo en un inici quan ens van proposar jo pensava que seria anar als pobles a fer a draguear gente i no, o sigui, anàvem als pobles per viure i per compartir històries molt, molt sensibles, molt íntimes de, doncs, de gent del col·lectiu que tenia realment problemes doncs, amb la seva família, amb la seva identitat, amb el seu poble, amb la seva feina i que volien d'alguna manera que els hi ajudéssim, no?
Com ha sigut? Digues, perdona, Cristóbal.
No, dic, i tot això ho fèiem doncs, a través de fer una col·laboració amb el poble on tothom participés en un espectacle que muntàvem i dins d'aquest espectacle el que es feia era doncs, donar un missatge de suport no només nosaltres, sinó als familiars o la gent que estava més propera als protagonistes de les històries. I va ser una experiència molt, molt maca. Vamos, ens vam inflar a plorar nosaltres.
El fet aquest de... clar, tu fa molts anys que estàs defensant la Sharon sobre els escenaris i de sobte, clar, aquest any, com un tret, no? Com és aquest contrast?
Ostres, molt heavy. Molt heavy. Tot i així, a mi també m'agrada que m'hagi arribat amb l'edat que tinc, perquè m'ho prenc també d'una altra manera. Jo, si això m'agafa potser en una altra època molt més jove, doncs hagués sigut diferent, però també m'agafa amb una edat que estic bastant tranqui, no? Jo crec que quan ens fem una mica grans doncs comencem a relativitzar una mica tot i per mi ha sigut una experiència molt, molt maca, molt enriquidora tot. També estic una mica flipant, no? Perquè és el que tu dius, ha sigut tot en un any, no? El Drag Race, el Reines al Rescate, la gira de l'Hotel de les Reines i ara el Benidorm Fest, o sigui que ha sigut un no parar. Però ho porto bé, m'ho estic passant molt bé. Jo sóc d'aquelles persones que quan s'aixeca al matí agraeix el que té i ho agraeixo perquè per mi el més important és tenir records bonics, no? De tot el que em passa, no? De tot el que visc amb la meva feina.
Doncs mira, ara que dius records, voldria acabar amb una cançó que signifiqui alguna cosa per tu, sí, pel fet d'haver arribat a la Sharon.
De la meva vida?
Sí.
Doncs mira, si t'he d'agafar una cançó, agafaria sens dubte una cançó de Cher, perquè per mi va ser un abans i un després amb el que és la creació de la Sharon. Jo sóc molt fan de Cher, crec que és la primera drag queen de la història. I sempre, nosaltres sempre tenim una dita que és, bueno, lo que Dios quiera, ¿no? Jo que diu lo que Dios, i nosaltres sempre diem, bueno, pues lo que Cher quiera, ¿no? O sea, una mica, això, no? És com incombustible i com que nunca morirà. I jo me'n recordo que vaig escoltar una cançó de Cher amb el programa aquell que feien el 3x4, que ho van fer la Isabel Gemio i la Julia Otero, i jo era un nen que no la coneixia i algú va demanar el videoclip, però clar, en aquell moment no hi havia internet i la gent doncs demanava els videoclips a la tele. I la vaig veure i vaig flipar. Vaig flipar però moltíssim. O sigui, la vaig trobar com la mujer més preciosa del món, em vaig enamorar i per mi aquella cançó que vaig veure i que vaig escoltar, per mi és la cançó de Cher. I és el If I Could Turn Back Time.
Vinga, doncs amb aquesta t'acomiadarem. Cristóbal, molta sort, que jo crec que fins i tot tampoc la necessitaràs gaire i esperem celebrar la setmana que ve allò, com diuen, por todo lo alto, que tindrem una nova notícia de la qual parlar amb tu.
Bueno, doncs, segurament, mira, el que sigui, jo sempre penso que el que el meu destí posi al camí és el que ha de ser. O sigui, sigui una cosa, sigui una altra, em semblarà genial. O sigui, l'experiència de viure això crec que no me la treu ningú i és meravellosa.
Aquesta és l'actitud. Una abraçada.
Molts petons per tothom. Gràcies.
Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, El Prat, Castellà i Badalona.
Connectats amb Carme Reverte.
Doncs ara arriba el moment de l'actualitat i els virals, efectivament, a les xarxes. Qui ens ho porta? Òscar Ollero i Carlota Muntada. Bona tarda.
Molt bona tarda. tarda, Carme, i molt bona tarda, Carlota.
Bona tarda, Òscar.
Com sempre, tornem un divendres més per explicar-vos què ha fet bullir les xarxes aquesta darrera setmana.
Doncs sí, Òscar, i aquesta setmana la persona de la que us parlarem també és futbolista, però no és Piqué, sinó que és el brasiler Dani Alves. Us explicarem també quines sèries s'han estrenat a les diverses plataformes i quines són les cançons que ho estan petant.
Comencem! Doncs anem a començar, com sempre, fent un repàs de les estrenes de les noves sèries i pel·lícules de les diferents plataformes.
Netflix estrena avui un thriller basat en la novel·la de Javier Castillo, que pels que no el conegueu és un excel·lent escriptor de misteri. La sèrie es titula La xica de la nieve i tracta la història de la Maya, una nena que va desaparèixer a la cavalcada dels Reis Mags del 2010. Miren, una periodista en pràctiques, comença una investigació paral·lela a la de la inspectora Millán, en la que descobrirà aspectes del seu passat que hagués preferit oblidar.
El mejor atributo de un periodista de investigación es la tenacidad. Las ganas de poner las cosas en su sitio por muy difíciles que parezcan. Bien, todos sabéis quién es Amaya Martín, la niña desaparecida, ¿no?
¡Amaya!
¡Amaya! ¡Amaya!
Disney Plus, per la seva part, va estrenar dimecres Extraordinari, una sèrie que tracta la història de la gent, una noia que viu en un món on tothom té un superpoder. Tothom, menys ella.
Would you say your greatest weaknesses?
Crippling insecurity, selfish and lazy, a lack ambition, argumentative, jealous. I only wash my hands after someone else in the bathroom. I don't know why I just told you that.
It's my thing. I see you haven't got your power down on here.
That's because I don't have one yet.
Movistar Plus va estrenar ahir la segona temporada de Supernormal, la sèrie que narra la vida de la Patricia Picón, una dona que treballa en el sector de la banca i que vol ser perfecta en tot i, a més, ser feliç. I això és impossible. En aquesta segona temporada veurem una Patricia que intenta refer la seva vida i recuperar la seva feina, tot mentre es dedica als seus quatre fills i dona suport al seu marit, Alfonso.
Estoy feliz. Disfruto tantísimo los días que se me pasan volando. Al final, el esfuerzo compensa. No, de la banca. De la banca ja ni m'acuerdo.
El que curiós d'aquesta setmana, us portem una idea molt bona, però també una mica boja.
Doncs sí, Carlota, i és que la darrera setmana s'ha viralitzat una foto d'una plantació de blat de moro a Argentina, i és que els argentins encara continuen amb la ressaca del Mundial.
Bé, deixant d'enraonar més que un sac de nous, Òscar, aquest vídeo tracta d'un grup d'agricultors que van contractar un enginyer per sembrar el gra del blat de moro, de tal forma que en el terra es dibuixés la cara de Messi. Flipant, eh?
Mola, mola. A mi m'agrada aquesta idea i crec que és molt original, però també per obtenir aquesta silueta l'única cosa que han fet és consultar l'enginyer per crear un algoritme especial per a plantar les llavors amb un cert patró que els ha donat la cara de Messi com a resultat de genis, de científics que ho estudien tot, perquè jo crec...
No com els periodistes.
No, és que és impressionant, la veritat. Vaig veure la foto i vaig dir, mare meva, quina bona idea.
Per les persones que encara no l'heu vist, busqueu al cercador aquesta foto perquè és realment molt original.
Tu l'has vist, Carlota?
Jo l'he vist, me la vas ensenyar.
Molt guai, a mi m'encanta i ja dic, jo crec que la persona que hagi dit ostres, podem plantar aquest blat de moro amb la silueta de la cara de Messi, s'ha tornat, jo crec, rica.
Sembla que de la Shakira i el Piqué ja no se'n parla perquè ha aparegut un tema que està acaparant el focus mediàtic. El futbolista del que us parlarem aquesta setmana és el brasiler Dani Alves. Com molts sabreu, o potser no, Dani Alves ha estat acusat per una noia de 23 anys d'una violació.
Els fets van passar el passat 30 de desembre al lavabo de la discoteca Sutton de Barcelona i la discoteca va activar el protocol per agressió sexual. Seguidament va ser traslladada a l'Hospital Clínic on li van realitzar proves que reforcen les declaracions de la noia.
A més, al lavabo de la discoteca hi ha càmera que mostren com la noia i el futbolista van estar 15 minuts tancats en un lavabo. Ell, per la seva part, nega la violació.
L'exlateral del Barça ha donat tres versions diferents a la seva declaració dels jutjats i es troba actualment en presó preventiva per risc de fuga.
La noia, per la seva part, ha renunciat a una possible indemnització perquè ha dit que vol que es faci justícia i que Alves pagui anant a la presó.
L'entrenador del Barça també, Xavi Hernández, s'ha vist involucrat en la polèmica en fer aquestes declaracions.
Què opines sobre el caso Dani Alves?
Bueno, és difícil comentar una situación así, esto lo primero, ¿no? Creo que como todo el mundo estoy sorprendido, estoy impactado, estoy un poco en estado de shock, ¿no? Conociendo a Dani, pues la verdad que esto es lo primero que me viene a la cabeza. y después pues que es un tema de la justicia y que la justicia de alguna manera dictará lo que sea, ¿no? Ahí ya no podemos entrar. En cuanto a Dani, pues me sabe muy mal por él, ¿no? Sorprendido por cómo es Dani y cómo ha sido aquí con nosotros. Sorprendido e impactado, ¿no? No puedo decir nada más.
Però després va retirar les seves paraules per dir que no havia tingut en compte la noia i que li sabia molt greu. Què hi penses, Carlota?
Doncs mira, òbviament, Òscar, com tots aquests casos, les xarxes s'han dividit, molts no creuen a la noia, altres, òbviament, no creuen la versió de l'Alves. Jo el que penso és que, tal com estan les coses ara, com bé us hem explicat, el futbolista ha donat tres versions diferents dels fets, la noia en cap moment s'ha desdit de les seves paraules, per tant, tant com quan va fer la primera
declaració
al policia, va dir exactament el mateix que va dir als jutjats, per tant, en tot moment ha tingut les coses molt clares, no ha canviat la seva versió, i bé, li han realitzat proves al clínic, un vestit trencat, ha dit per exemple que té un tatuatge concret a la zona del pubis, etc. És a dir que òbviament mai podem saber del cert 100% perquè no hi ha cap càmera que demostri què va passar dins d'aquell lavabo, però jo personalment crec que les coses pinten bastant malament per Dani Alves perquè sembla que hi ha bastantes proves en contra seva.
Doncs sí, jo crec que un punt clau és que la noia no vol diners, és a dir, que vol justícia.
Exacte.
I en molts casos que hem vist que també, bueno, s'han quedat a lo millor que finalment el futbolista no era culpable, sempre les noies demanaven diners, no?, per l'agressió. Crec que aquest cas no, llavors, com tu dius, pinta malament per Dani Alves.
Exacte, jo crec que el que ha fet la noia és una cosa doncs bàsicament que deixa clar que tot el que està fent no és per diners, que ja és molt. També et dic que és molt trist que una noia hagi de renunciar als diners perquè la societat se la cregui, no? Però realment sí, crec que és un altre punt a favor que demostra que la noia realment no s'està inventant res. Quevedo, el cantant canari, està d'enhorabona després de presentar el seu nou àlbum Donde Quiero Estar, que aterra amb 16 cançons, cadascuna amb el seu propi estil urbà. Presumeix d'arrels canàries i dels amics que l'envolten. Un clar exemple és el seu últim tema, anomenat igual que el disc, Donde Quiero Estar.
Y hablan de lo que tengo en la cartera, nombrándome en tercera persona como si no estuviera. La chaqueta son Orfeo y toda la gorra Nivera, yeah.
L'altre que ha emocionat els seus fans és Ed Sheeran amb F64, on ha retut homenatjar el seu amic mort Jamal Edwards amb aquesta bonica cançó de I amb Ed Sheeran acabem el Connectats a les Xarxes d'aquest divendres. Us esperem el divendres que ve amb moltes més notícies, més entreteniment i més cultura, no, Carlota?
Doncs sí, com bé tu has dit, Òscar, ens tornem a veure la setmana que ve per parlar de les noves estrenes, les noves sèries, les noves cançons i bé, i per explicar-vos quin ha sigut el tema de la següent setmana, que veurem si continua amb Alves o si en surt un altre de nou.
Que vagi bé, bon cap de setmana.
Bon cap de setmana.
If not for them, I'd be done with the world. Was there 2 hours after you passed? Speeding east to west, silent in the back of the car. Was it your mum's there all week trying to make sense, but I can't? And although it's been a year, still for the pain in my heart. Cause you were there from the start. The day we met, yeah, I moved in and we were never apart. People assumed that we were lovers, but we're brothers in arms. Symbiotic bond of love and gave each other a chance. My God, fuck's sake. Lately I've been crying so much, my lungs ache. Tear drops all over my shirt like blood stains. And I know to heal a heart, it must break, but I'm done praying. They gave me a shovel at your burial, and watching you get lowered is something I can't forget at all. And people find and stop me in the street and say it's terrible, but they don't know you like I knew you, and they never will. No
one saw the nights turn into day when we were battle rapping. No one saw the belly laughs in every train to somewhere random. No one saw the holidays and then our first experience clubbing. No one saw the things you did for me and never asked for nothing. No one read the conversations, moves that we were planning. No one knew about the way you felt the scene left you abandoned. No one knew about your fears because you would hide them with a smile. No one knew when people took an inch you would give them a mile, because that was always Jamal. SB to the crowd, they used to shout your net worth but they don't mention it now. They talk about your good deeds and infectious smile. A golden heart that's still remembered is worth more than a crown. I promised 64 bars and now I'll keep it to Tanisha. Mommy, eyes at the gang, I just wish that you'd seen it. I can't accept that you're gone or the grief that I'm feeling. I pray to God for answers but you still won't give me a reason. I think about you every day, nothing will take this pain away. I keep your legacy amazing, mate. The conversations at your grave's the only way to be close. I know you'll greet me with a smile on the day that I go. Cause it's been a long night and I cry cause I miss my brother. You know for life got your sis and mother. You know I cry cause I miss my brother. My brother was SBTV.
La lluna es posa vermella quan descobreix el teu art. I ens hi posem tan fort que portaríem la vida a mar. Quan els dos som un, descobrim un món profund i donem llum a mil ciutats. Vam néixer per ser connectats.
Connectats amb Carme Reverte.
Connectats a les xarxes.
Bé, doncs el Connectats a les xarxes d'aquesta setmana ja és història. Ja hem fet un repàs al més destacat, als virals, a l'actualitat, a les sèries. L'Òscar i la Carlota ja s'han encarregat de fer aquest recull i ara ens hi posem de seguida amb el tema cinema, cartellera, repàs, actualitat. Vinga, som-hi. Doncs el que us deia, a les portes del cap de setmana és un bon moment per saber quines són les estrenes de la cartellera, les estrenes que arriben precisament per aquest cap de setmana, i ho fem com sempre, en companyia del periodista Jordi Guillem i el nostre company Sergi Estapé. Bona tarda.
Molt bona tarda, afrontem el últim divendres d'aquest mes de gener de 2023. Esperem que us vagi bé de moment aquest any i, com sempre, aquest divendres arriba la secció de cinema amb el periodista de Diari de Terrassa i cinèfil de capçalera, el nostre Jordi Guillem. Bona tarda.
Bona tarda, com esteu?
Què tal, com estem?
Molt bé.
La setmana no va poder estar per temes professionals, sembla... Potser penseu que no, però treballa, el Jordi. O sigui,
una miqueta.
Alguna vegada li passa això. Escolta'm una cosa, anem directament a les estrenes que ens portes avui, tot i que n'hi ha, no sé si unes 10 o 12, però en parlarem de 5. La Ballena, tu, què m'expliques de La Ballena?
No va d'animals.
No. Explica'm què.
La Ballena és un
drama dels Estats Units.
És un drama nord-americà dirigit per Darren Aronofsky, un senyor que va començar en el cinema underground i que ara ha fet el salt amb Cisne Negro, per exemple, entre altres pel·lícules, al cinema més mainstream. La Ballena és una pel·lícula protagonitzada per Brendan Fraser, que s'ha engreixat enormement per fer aquest personatge, perquè interpreta un solitari professor d'anglès que té obesitat severa i intenta reconnectar amb la seva filla adolescent i es busca, diguéssim, una darrera oportunitat de redempció. La Sadie Sink és l'actriu que interpreta la seva filla, i a la pel·li, a banda d'en Brendan Fraser, que veureu que té un canvi espectacular, deu pesar com 200 quilos, i trobem Samantha Morton, per exemple, o T. Simpkins, un jove actor americà també. És una pel·li que està nominada pels Oscars, ja en parlarem quan toqui, i és una de les estrenes per mi grans de la setmana.
Doncs escoltem una mica aquest Brendan Fraser amb La ballena.
Sé que estas normas pueden parecer restrictivas, pero recordad que el objetivo de este curso es que aprendáis a redactar con claridad y convicción. Y recordad, pensad en la veracidad de vuestros argumentos. Eres una persona maravillosa, Ellie. No podría soñar con una hija.
Doncs aquesta dualitat, no? Aquesta dualitat que pateix el personatge que interpreta Brendan Fraser, d'una banda aquesta obesitat, suposo, mòrbida o sí, que sigui, sí, excessiva, sí. I intentar recuperar la relació amb la seva filla adolescent. Continuem amb drames i continuem als Estats Units, amb TAR, no és TAR de Fast Art, sinó no. És T-A-R amb accent a l'A.
Amb accent a l'A i tot en majúscules. Sí, és la darrera pel·lícula de Todd Field, un senyor que l'any 2006 va fer una pel·li que us recomano si la trobeu a xarxes, a plataformes, que es diu Juegos Secretos, una pel·lícula amb Kate Winslet. Aquí treballa amb una actriu que ha estat nominada a l'Oscar per aquesta pel·lícula, Cate Blanchett, que interpreta el paper d'una dona que es dedica a la música, és a la pel·lícula, la ficció és mundialment famosa, es diu Lydia Tarr, d'aquí el cognom, Tarr és el cognom d'ella, que està a punt d'acabar una sinfonia que sembla ser que la portarà a dalt de tot de la seva carrera. És una carrera brillant i aquí també, com en el cas anterior de La ballena, es barreja el paper que hi tindrà el seu fill, en aquest cas la seva filla adoptiva, que es diu Petra, té 6 anys, i tindrà, ja ho veurem a la pel·li de quina manera, un paper clau en el desenvolupament d'aquesta tasca de fer aquesta sinfonia, no? I bé, amb aquests pocs elements, mig camí entre el drama i la música, doncs Todd Field, que és un director que no treballa massa, és a dir, que no té altres ocupacions, però pel·lícules no és d'aquells que en fa una cada any, doncs ens presenta aquí una pel·li on trobem també, per exemple, Noemi Merlant o Nina Hoss, que és la que fa de filla, i Cate Blanchett, que doncs aquest es veu que fa un paper espectacular i per això l'han nominat als Oscar.
Doncs aquest TAR, aquest drama dels Estats Units que ens explicava el Jordi, i passem un thriller espanyol amb un de, per mi és el millor actor contemporani, és un actor
més que Luis
de grans registres, és a dir, pot fer comèdia, pot fer qualsevol cosa que sempre compleix, que és Javier Gutiérrez. La pel·lícula, no sé per què, ara ens ho explicaràs, es diu Lobo Feroz.
Lobo Feroz, pel·lículeta. Tampoc d'allò, però l'hem posat perquè hi ha gent que a mi també, que ens agrada molt el cinema espanyol i que li agrada el thriller, el cinema d'assassins en sèrie, policíac, etc. I aquesta pel·li dirigida per Gustavo Hernández, doncs compleix aquests requisits. A nivell actoral, com deies, esplèndid Javier Gutiérrez, com sempre, diuen. També hi apareix Adriana Ugarte, Rubén Ochandiano, Juana Acosta, Antonio De Chen, Fernando Tejero, és a dir, una mica sospechosos habituales. És una història de policies.
Podríem dir que és un elenc
important,
de qualitat,
important,
no?
Sí,
Juana Acosta,
sí.
Adriana Ugarte són
sí, sí, són actrius molt bones. Ens explica la història d'un policia que està allò, això ho veiem en moltes sèries i pel·lis, el límit de la llei, no? Que si és bo sí. Però no és bo, i una dona que busca venjança per unes coses del seu passat, creu en els seus camins, i aquesta és una història d'obsessions en la qual intentaran descobrir l'assassí que s'amaga darrere d'uns crims, d'uns brutals crims de diverses nenes. I bé, us podeu imaginar una mica com el cinema espanyol, jo penso que ha tractat molt bé el tema policia aquí i tal, i si us agrada aquest gènere, doncs és una bona ocasió.
Molt bé, farem lo típic, un repasset escoltant un tros d'aquest Lobo Feroz.
El mismo modus operandi que las anteriores.
El hijo de puta le ha cortado la cabeza.
Tío, por favor, tranquilo, tío, por favor, tranquilo. Déjame en paz una vez, que no he hecho nada.
Escucha, no sé qué cojones crees que estás haciendo, pero te estás equivocando.
Por tu culpa mataron a mi hija.
¿Tú sabes que acabarás en la cárcel?
Quiero saber dónde está la cabeza de mi hija. Ahora que si por el camino se muere porque le falta el aire...
Doncs aquest thriller, Lobo Feroz, amb Javier Gutiérrez, ja ho sabeu, ho he dit més de 1000 vegades, insisteixo, per mi el millor actor espanyol dels últims 15 anys o 10 anys. És una opinió molt personal. Ara marxem a Bèlgica. Bèlgica, sí. Curiós, amb una pel·lícula d'animació que es diu Yuku i la flor de l'Himalaya.
Mira, habitualment saps que no posem massa pel·lícules d'animació, però hem fet una mica de acte de constricció, que en diuen, i els nens també tenen dret a anar al cinema i
escoltar-nos.
Exacte, i aquesta pel·lícula és una pel·li que per ells pot ser molt interessant, i també pels adults, per què no? Yuku i la flor de l'Himalaya és una pel·lícula dirigida per Arnaud Demuynck i Rémy Dour. L'animació belga sempre està molt desenvolupada i en aquest cas es demostra així. És una pel·lícula, els belgues fan una animació molt treballada, allunyada dels tòpics de Hollywood o d'aquella animació que veiem nosaltres quan érem petits, més aviat senzilla, no?, que aquí feia Claudio Biern, per exemple. En aquest cas ens expliquen una història d'un ratolí, que és una cosa que sempre fa gràcia als nens, que es diu Yuku, que viu amb la seva família al sòtan d'un castell i té una àvia que es veu que li transmet els valors familiars, li explica contes i en fi, hi apareix un gat per allà que se l'estén amb el ratolí, i troben un llibre que parla de l'Himalaya, en fi, aventures
que
us poden explicar, ja et dic, no només per nens, els pares que els acompanyeu segur que us ho passeu molt bé, perquè ja et dic que és un cinema ben fet.
Molt bé, i acabarem amb la quota francesa de cada setmana amb un drama que es diu La vida Cinti. Què m'expliques ràpidament?
Si dius drama i França, has de mirar cap a mi. Es diu en versió original A propos de Joan, Joan com aquí, que és nom femení en aquest cas. És una pel·li que es va preestrenar al Festival de Berlín i que aquí l'han titulat La vida Cinti. Res a veure amb la fenomenal pel·lícula d'Isabel Coixet, Mi vida sin mi, que si no l'heu vist, veieu-la. En aquest cas, per això, deia res a veure, però sí que hi ha un punt de contacte, que és el drama, i també un punt de pel·lícula la romàntica que té aquesta i que aquella no tenia. Ens explica la història de la Joan Verra, en V-baixa, que es veu sobrepassada pel retorn d'una persona del seu passat, allò que passa a algú que no t'esperes que torni i de sobte apareix i es plantifica al mig de la teva vida. Doncs això li afectarà també amb el seu fill Nathan i començarà a experimentar records fragmentats de les seves trobades amoroses del passat. És una mica... Avui hem presentat tres pel·lis, tant La ballena aquesta com la segona que hem parlat, que són així tenen un punt de drama, de relació paterno-filial. Doncs això.
Doncs acabem escoltant aquesta una miqueta de La vida Cinti, aquest drama francès.
Hijo mío, ¿te parece bien dormir en la habitación pequeña, en tu habitación de cuando eras niño?
Está cerrada.
Vaya. ¿Por qué has venido?
Hicimos un experimento en el laboratorio. Conseguimos borrar un recuerdo.
Doncs aquest La vida Cinti, amb el qual acabem el repàs de les més destacades. Recordeu que també s'estrena en Devotion, una història d'héroes, un drama bèl·lic dels Estats Units, Compromat, l'expediente russo, un thriller francès, The Offering, una pel·lícula de terror dels Estats Units, El Chico León, d'animació xinesa, Pathan, que és una pel·lícula d'acció ambientada a la Índia, Mikado, un drama fet a Romania, i Regreso a Raqqa, que és un documental d'Espanya. Escolta'm una cosa, es va morir l'Agustí Villaronga. Ho hem de parlar
perquè és...
Tot i que tu vols parlar dels Oscars, però ja es va dir dimarts.
Aviam si tenim temps.
De moment, en Villaronga, va.
Agustí Villaronga i Riutort. Va morir la matinada de dissabte diumenge, per tant, el mateix dia que es va fer la gala dels Gaudí. Sí, va morir jove. Ell és del 53. Diguéssim que d'aquí dos mesos hagués fet
70,
sí, 70 sí. anys, estava amb 69 anys. Va saltar a la fama per l'adaptació de la novel·la, magnífica novel·la d'Emili Teixidor, Pa Negre, que li va valdre reconeixements a tot arreu, i també per Incerta Glòria, que és una pel·li que coincidim tu i jo, que ens agrada molt.
Per mi són dos de les grans pel·lícules del Villaronga, tot i que afegiria una que dic que diràs ara segur, que és El ventre del mar. El ventre del mar és una pel·lícula angoixant que a mi em va sobtar molt.
L'última pel·li que va fer, crec que en té una en procés, que s'estrenarà aviat.
Sí, però... s'estrena, em sembla que el 2023 s'estrena una nova pel·lícula.
Que estava treballant.
Digues, que t'he interromput.
Ell és nascut a Palma, però vivia a Barcelona, era català d'adopció, per dir-ho així. Va néixer el 4 de març del 53 i va morir, doncs això, el 22 de gener del 2023. Va començar, és a dir, no sempre va ser el cineasta famós que és ara.
Ha fet moltes pel·lícules.
Ha fet moltes pel·lis, però va començar fent... és a dir, no era tan conegut com ara, quan va fer, per exemple, la seva primera pel·lícula. Jo recordo a Sitges haver vist una pel·li que es deia Aro Tolbukin, una història d'un assassí en sèrie, una història real, que el convertia en ell... en fi, un cineasta experimental gairebé, no? Moltes de les seves pel·lis són experimentals. La primera és Tras el cristal, l'any 85, va fer una quinzena de llargmetratges de pel·lícules. Tras el cristal és una pel·lícula mítica del cinema espanyol, d'aquestes joies amagades. És una pel·lícula amb molts subterfugis, amb moltes, és a dir, no és una pel·li per veure al cinema, diguéssim. El niño de la luna, el 89, La mort i la donzella, adaptant el treball de Mercè Rodoreda. Ell s'ha fixat molt en escriptors i poetes per fer la seva obra. Uh-huh. El passatger clandestí, això és un telefilm. El 97 ja comença a fer un salt amb una pel·lícula de ciència-ficció que es diu 99,9, i el 2000 fa la pel·li que per mi és una de les seves millors pel·lis, que és poc vistes. Es va rodar a Terrassa, al Parc Audiovisual, quan no era Parc Audiovisual encara, l'Hospital del Tòrax, i es diu El mar. És una història d'uns mm-hmm. malalts tuberculosos durant la guerra, molt interessant. Després fa Després de la pluja, un telefilm també, i Pa negre, el 2010, que diguem que li canvia...
És la que canvia. Una de les coses que m'agrada, per exemple, de Pa negre, posem Pa negre i Incerta glòria, val? Mm-hmm. És... els personatges, com ja algunes vegades en surten nens, ho troba molt bé,
sí.
O actors que no són tan coneguts, és que realment a mi em semblen dues pel·lícules que molt recomanables, més el que us deia, El ventre del mar. Vols parlar dels Oscars? És el teu moment.
Vinga, doncs anem a parlar dels Oscars, perquè aquesta setmana han sortit les nominacions, i a menys que la gent sàpiga.
Ja sabeu que jo, el Jordi i jo tenim una controvèrsia. Jo penso que si el programa el fem el divendres i una cosa és una notícia el dimarts, doncs els cinèfils ja
s'han informat, ja ho sabem. Va. Sí, però potser hi ha algun despistat que encara no sap i fem 5 cèntims.
El grano que deia aquell.
Vinga, millor pel·lícula. Sin novedad en el frente. Avatar, el sentido del agua. Almas en pena en Inisherin. S'estrena divendres, en parlarem. Elvis, Todo a la vez en todas partes, la teniu a Netflix. Los Fabelman, la pel·lícula de Spielberg. Tar, n'hem parlat avui. Top Gun Maverick, ja l'heu oblidat segurament. El Triángulo de la Tristeza, sueca. I Elles hablen, sí, 10. Millor director, aquí 5 només. Martin McDohan per Almas en pena en Inisherin, que serà una de les grans pel·lis de l'any. Dan Caun, Daniel Schneider, per Todo a la vez en todas partes, que és aquesta pel·li d'una senyora xinesa que se'n va al passat i al futur, etc. Uh-huh. Steven Spielberg per Los Fabelman, i Todd Field, n'hem parlat avui, per la seva Tar, a banda de Ruben Ostlund per El triángulo de la tristeza. Millor actriu principal, Cate Blanchett per Tar, Ana de Armas, l'actriu cubana, espanyola, uh-huh. Sí, Blonde, que a mi m'agrada personalment, que ha rebut crítiques de tota mena, però Ana de Armas, finalista als Oscars, que li anava a dir fa uns anys. Uh-huh. Andrea Riseborough,
quan feia l'internado,
per exemple. Andrea Riseborough per Tu, Leslie. Michelle Williams per Los Fabelman, i Michelle Yeoh per Todo a la vez en todas partes. I acabem amb actor principal, Austin Butler, el protagonista d'Elvis, Colin Farrell per Almas en pena en Inisherin, Brendan Fraser per La ballena, i Paul Mescal per Aftersun, a banda de Billy Knight per Living, la pel·lícula britànica.
Doncs el cap de setmana quan s'entreguen?
Això és el 12 de març, diumenge.
Doncs el
12
de març, el dia...
El 10, no?
10, que farem programa, si no ens han fet fora.
Sí.
Farem
una porra, no?
Una travessa, per veure qui n'adivina, que adivinaràs tu, perquè jo no tinc...
No, jo soc bastant dolent
amb
això.
No les he vistes. Però bé, un recordatori. Marxarem amb una cançó, bueno, de la banda sonora de la pel·lícula El ventre del mar, precisament la cançó El ventre del mar, que va composar Marcus JGR, no sé com es diu aquest senyor. Va guanyar algun premi aquesta banda sonora. És aquesta pel·lícula del 2021, i recordem l'Agustí Villaronga, que la terra et sigui lleu, amb aquesta banda sonora. Marxem fins la setmana vinent, Jordi.
Fins la setmana vinent, per sempre, Agustí, i bon cinema per tots.
Tarda, no et desconnectis. Connectat.
It's Friday then, it's Saturday, Sunday.
It's Friday again, it's Friday,
Bé, doncs en el tram final del Connectats, els divendres ja sabeu que fem un repàs a les activitats, a les propostes que us fem arribar des dels diferents municipis per aprofitar el cap de setmana, si és que us ve de gust. I comencem l'oferta, rebem les propostes de Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda de nou.
Bona tarda a Terrassa, avui a les 10 de la nit i la nova Jascaba, concert de Paulo Medes, que presenta el seu últim treball, Pura Vida. Dissabte a les 6 de la tarda i també a les 9 de la nit, actuació del Mag Lari a la Factoria Cultural de Terrassa. I diumenge, a partir de les 5 de la tarda, al Teatre Alegria i dins del cicle Terrassa Arts Escèniques, espectacle familiar amb l'obra de teatre Bianco a càrrec de la companyia Labú Teatre.
Gràcies, Sergi. I ara continuem amb les propostes de Sabadell. Pau Durant, bona tarda.
Avui a les 10 de la nit s'estrena al Teatre de Sant Vicenç Situació Vis, un text de Manuel de Pedrolo que continua el cicle que l'Espai Creu el Tecni dedica a l'escriptor de l'Aranyó a les nits al vestíbul. La preparació i els assajos han estat gairebé de rècord, amb molta feina i molt poc temps per fer-la. L'obra de la tardor, que es va incloure al cicle de Pedrolo, era més filosòfica. Els impulsors del muntatge consideren que és un autor arraconat pel seu vessant activista, crític i contestatari.
Gràcies, Pau, i torna ara per a les propostes de Badalona. Paula Auger, bona tarda.
Bona tarda de nou. Aquesta tarda, a les 8 del vespre, al Teatre Zorrilla, l'obra La Trena inaugurarà la temporada teatral a Badalona d'aquest 2023. Es tracta d'una de les obres amb més èxit a Catalunya aquesta temporada, fins al punt que han fet 100 funcions al Teatre Goya de Barcelona i actualment estan de gira.
El torn ara és per a l'oferta del Prat. Jonathan Marín, bona tarda.
Bona tarda. Al Prat, aquesta nit, a les 10, la Capsa acull el concert de Colectivo Panamera, un grup de música que renova els ritmes que més enganxen de l'altre costat de l'Atlàntic. Des de la rumba i el carnavalito fins a la cúmbia i el calipso, tot barrejat amb el rock més autèntic per formar una combinació de sons que els diferencia dels altres grups i artistes contemporanis. Les entrades per a aquest concert tenen un preu de 10,50 € si és anticipada i de 15 a taquilla.
Gràcies, Jonathan. I què és el que destaca en l'agenda de Castellar del Vallès per aquest cap de setmana? Guillem Plans, bona tarda.
Bona tarda de nou. Aquest divendres el Calissó Cultural acull un concert de la banda Edena a partir de les 9 del vespre. El grup vindrà a presentar un repertori de cançons pròpies i de versions conegudes. Els seus referents són grups musicals com Green Day i El Canto del Loco. També interpretaran cançons dels Despistados i del seu primer EP, un treball titulat Signada Premio, que es pot escoltar a totes les plataformes digitals. És un dels grups confirmats per la Festa Major de Castellar a Vilabarracàs 2023.
Gràcies, Guillem. I abans d'acabar, les propostes de Sant Cugat, Òscar Ollera, bona tarda.
Bona tarda, Carme. Les activitats més destacades del cap de setmana són les següents. Dissabte 28, a 6:45 de la tarda, estrenada el curtmetratge Point Jordan, de Pol Miró, a Casa Museu Cal Gerrer, i l'entrada és gratuïta. I diumenge 29, a les 12 del matí, es celebra la Diada a la No Violència amb homenatge a Masha Mini a la Rambla del Celler. Si voleu conèixer més informació, podeu consultar l'agenda de cugat.cat.
I és tot per la nostra part. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos fins a aquest divendres. Ara un temps per al descans. I ja sabeu que dilluns tornem puntuals a la nostra cita amb vosaltres a partir de les 4:15. Més connectats. Gràcies a tots. Acabeu de passar bona tarda i bon cap de setmana.
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Qualitatem, la traducció al llatí d'igualtat. I sobre això va la Cova del Foc d'aquest any.
És la 25a, 25 anys fent diades de tot arreu del Baix Llobregat, totes les colles, agrupar més de 1.000 castelleres i castellers al Prat, per tant, serà un acte de ciutat, on volem que tothom hi sigui partícip i on farem segurament un dels actes més macos de temporada en aquell dia.
El Prat Ràdio, tota l'actualitat per tu.
El reafter de los domingos se llama Dance Tour. En el Prat Radio, cada domingo, de 3 a 5 de la tarde, la fiesta continúa. No acaba el fin de semana. El fin de semana acaba de comenzar con Dance Tour. JM Salinas te ofrece todas las mejores novedades de la música dance, la música dancey, la música dance. Bueno, da igual. La música chumba chumba. Súbete a nuestro avión y disfruta de las mejores novedades. Disfruta de los bonus tracks, de los remembers y, como no, de las mejores sesiones, esas que te editamos cada fin de mes. Y, como no, viajamos en nuestro avión a cualquier parte del mundo para descubrir lo que se escucha en ese país en concreto. ¿Dónde viajaremos? Ya sabes, cada domingo de 3 a 5 de la tarde, Dance Tour con J.M. Salinas. J.M. Salinas. J.M. Salinas.
Esto es Mate Tango y Folclore. Todos los miércoles de 15 a 16 horas viajamos por el Río de la Plata, cruzamos la cordillera y nos introducimos en el tango, en el mate y en el folclore.
Tomar el mate, por Dios, con buena persona.
No te lo pierdas.
Assegurances Baltasar. Assegurances de vehicles, de locals, de negocis, d'indústria, de vida, de la llar. Assegurances Baltasar, Avinguda Verge de Montserrat 38. Telèfon 93-370-0299. Visita la nostra web, baltasarmediadores.com.
Assegurances Baltasar patrocina les retransmissions de l'AE Prat.
La moto de Sasha. Todos los martes de 9 a 10 de la noche. Un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha. Esto es absurdo. La moto de Sasha, un programa de...
El Prat Ràdio, 91.6 FM.
Són les 6.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bona tarda, els parla Luis Rodríguez Alonso. El president del Partit Popular al Prat, Miguel Ángel Ochoa, torna a presentar-se com a candidat alcaldable de cara a les eleccions municipals. Ho fa assegurar amb il·lusions renovades i amb l'objectiu de revertir el que per ell és una anomalia, que el PP no tingui representació a l'Ajuntament. Recordem que la formació es va quedar a les portes a mantenir la que tenia en els últims comicis, amb un 4,5% dels vots per sota del llindar necessari per obtenir un escó. Ochoa ha estat elegit pel Comitè Electoral de Catalunya i assenyala que ha fet un pas endavant pel suport rebut per la militància.
És verdad que dije que quizás había que cambiarse y asumía la responsabilidad. Creo que los líderes tienen que asumir la responsabilidad cuando van bien y especialmente cuando van mal. Pero la gente ha confiado en mí, yo tengo ilusión renovada para seguir haciendo, porque creo que la ciudadanía del Prat se merece otra política. Hay posibilidad de hacer nuevas políticas y no me refiero